Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Xènia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, a punt per la revetlla.
I tant.
Tens plans per aquesta nit o no?
Doncs sí, 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 aquesta nit la passaré amb amics i celebrarem aquest canvi d'estació.
Ets de tirar petards o no?
No massa. Ho he sigut per obligacions de pare, més que per
pels
altra
fills,
cosa.
No?
Pels fills, ja, a vegades has de fer coses que no estan en el teu ADN.
La nit de Sant Joan és una de les més esperades i celebrades, i de fet, com que té fama de ser la nit més curta de l'any, avui amb l'Artur volem parlar precisament d'això, de la nit. Perquè, no sé, la majoria de pintures, normalment, o almenys les que ens has portat aquesta temporada, són o retrats o pintures d'interior, i quan són d'exterior, normalment són de dia. No sé si és poc habitual pintar la nit.
La nit és un gènere pictòric per ell mateix, que naturalment consisteix en escenes o paisatges ambientats en aquest moment, i que tenen la gran dificultat de que pràcticament has de pintar al revés, és a dir, has de començar pel negre i anar cap als tons clars. Veurem exemples, però per fer una mica de resum dins de la història de la pintura, tot el moment tenebrista, tot el moment del barroc, la nit és molt present, i sobretot és molt present en els interiors i a través doncs, de la llum que ve de les espelmes. El gran mestre és l'Atur i tot el món que ve a partir de Caravaggio.
Però és més difícil pintar la nit que el dia?
És molt més difícil, perquè hi ha valors tonals, hi ha valors lumínics que són molt complexes de copsar, i pels pintors és un repte. Després també és un repte pels que reben aquests paisatges, perquè aquests quadres a vegades costen molt de veure's o d'il·luminar. Però veurem que tenen una màgia molt especial.
Doncs avui amb l'Artur Ramon, la nit a la pintura.
Arriba la nit, arriba la ciutat. Sóc menys pallasso que ahir, no vull fer-me gran.
I la primera obra que ens portes és d'un artista català, Joan Brull, no?
Sí, és un artista que, malauradament, avui està com denostat.
El coneixem poc, de
fet. És poc conegut, era molt conegut a l'època. Era molt,
sí,
molt conegut a l'època. Però és d'aquests artistes que el temps li ha anat en contra. Ha quedat, avui se'l llegeix com un artista carrincló, com un artista una mica kitsch, quan no ho és. És un artista que comença amb el realisme, després entra amb el simbolista, amb el simbolisme. És el gran simbolista que hi ha juntament amb Adrià Gual i Tamburini. I és un gran representant d'aquest moviment. Ell va estudiar a Llotja, aquí a Barcelona, i després va passar per París, on va veure doncs, aquesta pintura també de característiques simbolistes que el va influir. I va ser crític, també, va ser crític d'art. Va escriure molt per la joventut, va formar part dels Quatre Gats, va estar en el cercle artístic, és a dir, sí, és un artista important, tot i que avui, doncs,
ha quedat una mica aparcat.
Més està oblidat, com tants artistes catalans, que no han passat bé el filtre del temps.
Perquè deies que la seva època va ser molt conegut, a quina època l'hem de situar?
Mira, ell neix el 1863 i mor el 1912, per tant,
finals del XIX,
molt principis del segle XX. És un artista que va ser premiat, va guanyar el 1896 la medalla d'or de l'Exposició Internacional Nacional de Barcelona, amb el quadre Insomni, i el quadre que us he portat, veritablement el que fa és representar molt bé la nit, no?
Sí, 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 veiem una noia de perfil o gairebé d'esquena, no? Entenc que en un... No sé si és un llac o és un riu,
és
això.
Un llac, jo diria.
És un llac,
sí,
no?
És un llac.
Coneixem l'espai que és, però és un lloc real?
No, és un lloc imaginari que li serveix doncs, per explicar aquesta idea del simbolisme en el que hi ha doncs, aquesta noia una mica lànguida que ve clarament...
Una mica inquietant, té un punt de misteri. No sé si el simbolisme té això, sempre juga amb el misteri.
Sí, juga molt amb el misteri. Després és un moviment que va estar molt influït dels anglesos, especialment dels prerrafaelites, de William Morris i de Barnes Jones i de Rossetti, Daniel Dante Rossetti. I aquí veiem aquesta noia que... És un quadre que, perquè els oients el puguin veure, és com amb una veladura molt fina, està pintat, i té un tot està com empastat amb grisos, amb tons molt, molt, molt grisosos.
Més aviat apagats.
Molt
no?
apagat. I després veiem aquesta noia així de perfil, que no li veiem el rostre, per tant,
no.
és enigmàtica, i al darrere doncs, hi ha aquest llac on es reflecteix la lluna. en una nit que sembla una nit d'estiu.
Clar, suposo que el joc de llum aquí, quan parlem de la nit, sempre l'has de jugar una mica amb la lluna, no?
Clar, la lluna és el gran focus. A vegades la nit, ja en el segle, a partir de finals del XIX o el XX, hi ha totes les escenes amb llum elèctrica. Però la nit, el focus que té és la lluna, i a partir d'aquí hi ha aquesta llum espectral, aquesta llum una mica com de congelador, que és preciosa, com d'autòpsia.
On la podem veure, aquesta pintura, Artur?
Mira, aquesta pintura està al Manac, com tantes obres de Joan Brull, i jo el voldria reivindicar. Crec que és un pintor a tenir-lo en compte i sobretot a llegir-lo amb els ulls nets, sense prejudicis de pensar-nos que és una obra que és com antiga, no? És una obra que l'hem de situar en el seu temps.
I que s'ha de contextualitzar.
Clar, i és un magnífic representant d'aquesta pintura.
És la primera proposta que ens porta l'Artur, i com que avui celebrem la nit de Sant Joan, l'Artur ens ha portat tres pintures amb escenes de nit.
Salgamos al frío de la noche.
I avui, Artur, la cosa, no sé si va d'autors catalans, perquè la segona pintura que ens portes és de Lluís Graner.
Doncs mira, Xeni, a mi m'agrada molt, si puc, en el tema que em proposeu, posar un artista català, intento fer-ho.
Reivindicar-los.
I sobretot quan és igual de bo que un de fora, no? Aquesta, a vegades aquesta idea que tenim des d'aquí de que les coses de fora són millors, doncs l'hem d'anar també trencant. Aquest és un paisatge, fixa't que és bonic, del port de Barcelona.
És el port de Barcelona.
És el port de Barcelona.
De fet, es veuen les siluetes dels vaixells.
Dels vaixells, exacte. Amb una nit de lluna, també, amb una lluna que està, doncs, entelada per uns núvols fins, i és una obra d'un artista també avui poc reconegut, que és Lluís Graner, contemporani de Brull i que van ser amics. Va néixer el mateix any que Brull, el 1863, però va morir 17 anys després.
Aquell.
Sí. Va morir després, 17 anys més tard, és a dir, que el va sobreviure quasi 20 anys. Ell es va formar també a Llotja, va tenir de professors Antoni Cava pel color, Benet Mercader pel dibuix, i després va estar molt inspirat amb tota la pintura que va veure al Prado, que era un altre dels grans llocs on els artistes
es
van formar. Però a mi el que m'agrada d'aquest pintor és que va tenir una vida molt errant per Berlín, París, Madrid, Múnich, Düsseldorf.
Va voltar, eh?
Molt, i era un home molt estrambòtic, perquè fixa't, va fer dues coses que són molt interessants. La primera, com era un pintor d'èxit, i després va muntar un teatre que li anava bé, era un productor també teatral, va voler encarregar-li a Gaudí una casa.
A Gaudí, eh?
Sí.
Clar, també van ser contemporanis.
També contemporanis. I Gaudí va començar els planos, inclús una miqueta de l'inici de la casa, que havia de ser a la Bona Nova. Això estem parlant de l'any 1904.
Sí, sí, sí.
I finalment aquesta casa, com li van anar malament els negocis, perquè ell va voler fer una mena d'espectacle total que no li va funcionar, doncs va quedar aquesta casa sense fer, malauradament.
O sigui, van quedar els planos.
Van quedar només, i una mica, crec que era l'inici del mur d'exterior, que després el van derribar. Però després, a l'any 1904, el mateix any de la casa, va fer una sala a la Rambla d'Estudis de Barcelona, la Sala Mercè, que era el primer cine de Barcelona, on també hi va participar Gaudí, i que està inspirada en les coves del Drac de Mallorca, que deuria ser una meravella.
Sí, sí,
això,
sí, sí.
Com després li van anar malament els negocis de teatre i de cine, això va desaparèixer i ho van derruir, com tantes coses s'han derruït aquí.
Sí, tantes coses que hem perdut.
Quina pena, no? Perquè sí, hagués anat molt bé. I després ell també va passar a l'Havana, va estar a Nova York, a Santiago, Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro. És a dir, és un artista cosmopolita. I ja et dic que va tornar a Barcelona l'any 28 i va morir el 29.
I que, com Joan Brull, no, a nivell que ha anat passant el temps, a mesura que ha anat passant els anys, doncs també ha anat perdent pistonada,
sí,
perquè dius que en el seu moment va ser molt conegut.
Sí,
no?
Són artistes que connecten molt bé a la seva època i que després, doncs...
Envelleixen malament,
sí. Exactament,
diríem.
Exactament. I el que és molt interessant de Graner, igual també passa amb Brull, però Graner potser d'una forma més específica, és un gran pintor de la nit. Té molts quadres de nit.
Molts quadres,
sí,
eh?
Sí, i molt bons.
No és gaire habitual, no, això? Gent que s'especialitzi en la nit?
No, és un gènere i l'has de saber pintar. I, per tant, necessites tenir una traça per poder copsar aquests reflexes de la lluna i aquests ambients nocturns tan bonics.
Avui estem parlant de la nit a la pintura i, evidentment, si parlàvem d'aquest tema, no hi podia faltar Vincent van Gogh. Perquè tothom coneix la nit estelada, crec que és un dels quadres, Artur, que visualment tothom té al cap i potser un dels quadres que més hem utilitzat a nivell de màrqueting, no? De dir, és una imatge que hem utilitzat per pòsters, per tasses, per bosses... S'ha fet servir moltíssim.
Absolutament. És el que s'anomena un magnus opus. És l'obra mestra de Van Gogh, malgrat ell.
Per, què vol dir això?
Doncs que ell, quan escriu en el seu germà, posa que només va fer tres obres que dels quals se sentia satisfet. Una d'elles recordo que era aquells pobres que mengen patates, i les altres eren dos paisatges. Però les demés obres va considerar que eren un fracàs absolut.
Entre elles aquesta,
per res. Per res. Aquesta obra té una sèrie d'anècdotes molt interessants. La primera és que la va pintar a mitjans de 1889, és a dir, quasi un any abans de morir, quan estava internat al sanatori de Saint-Rémy de Provence.
O sigui, va ser de les últimes
de les
que
últimes,
va pintar.
I amb un estat una mica pertorbat. El gran debat és saber si ell va veure aquest cel meravellós o si se'l va imaginar. Aquí hi ha un expert, un tal Albert Boyne, que va fer un estudi molt profund de com era el cel el 19 de juny de 1889. I va veure que una de les dels estels aquí més importants de l'obra és Venus, i que veritablement aquell dia hi havia,
o sigui,
un cel.
Realment és una imatge real que ell va veure,
que ell va veure, però que ell la va transformar. I la van transformar amb aquest deliri mental que tenia, i després amb una cosa que no s'ha parlat tant de Van Gogh, però és importantíssima, que és la seva el missatge espiritual que hi ha darrere la seva obra. Ell era fill de pastor protestant,
sí,
i estava absolutament obsessionat amb la Bíblia. I això podria ser una visió inclús del Gènesis. És a dir, darrere d'aquesta imatge tan potent hi ha alguna cosa mística, espiritual, que transcendeix el simple paisatge, no? Després també és una obra que, com deies, ha tingut una trajectòria
una
impressionant, tot
sí,
i que no és l'únic paisatge nocturn que va pintar Van Gogh. Ell va pintar una nit també d'Arles de 1888, amb les estrelles i la lluna que es reflecteixen al Rodin, i després aquesta obra ha tingut tant èxit, des de l'any 1970 i pico està en el MoMA.
El MoMA, sí, està... Hagués dit que estava al Museu Vincent Van Gogh d'Amsterdam, doncs.
No, aquesta està a Nova York, és una de les estrelles del MoMA.
Del MoMA.
I hi ha un cantant que li va dedicar una cançó.
Un
tal,
quadre?
Sí, un tal Josh Groban, que es diu Starry Starry Night. És una cançó absolutament inspirada
en aquest quadre.
Amb el quadre.
De fet, en aquest moviment, no?, que sembla que tinguin aquestes estrelles, que és potser el que et crida més l'atenció de l'obra, no?, com ho ha pintat, que sembla que hi hagi aquest moviment constant al cel.
Em van enviar no fa massa una aplicació d'aquestes que podies veure tot aquest cel en marxa.
Ah, com sí? Si... S'anava movent.
Que s'anava movent. Algú l'havia fet una...
Devia ser hipnòtic.
Havia fet una recreació. I quan veus això, és totalment hipnòtic i és com si fos art cinètic. És a dir, que Van Gogh porta la realitat tan lluny que pràcticament, doncs, si l'estires molt, acabes tenint un Vasarely. És que és impressionant.
Ens quedem, sens dubte, amb aquesta nit estelada de Vincent Van Gogh, tot un clàssic.
Pensa, Xènia, que
Digue'm.
Va vendre un sol quadre en vida.
Déu-n'hi-do. És que la història de Vincent Van Gogh jo crec que es mereix una secció completa, perquè...
Quan vulguis. Tenint el germà galerista, un dels millors galeristes de París. Tenint el germà galerista, va vendre un sol quadre en vida.
Sí, sí.
I mira ara.
Prepararem una secció sobre Vincent Van Gogh.
És al revés del que els hi passa als catalans.
Als catalans,
que el temps els hi ha anat en contra, Van Gogh li ha anat molt a favor.
Va ser al revés.
Exactament.
Gràcies, Artur, que passis una bona revetlla.
Igualment, Xènia.